for the way you look at me. O is for the only one I see. V is very, very extraordinary. E is even more than anyone that you adore can. Love is all that I can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Can give to you. Love is more than just a game for two. Two in love can make it. Take my heart and please don't break it. Love was made for me and you. Love was made for me and you. Love was made for me and you.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són dos quarts, de fet, dos quarts i dos minuts de dues. Esteu escoltant Ràdio L'Escala i en aquests instants obrim l'espai Alcaldia. Mitja hora de despatx de temes d'àmbit local, bé d'àmbit nacional, amb l'alcalde de la vila, amb Víctor Puga. Molt benvingut una setmana més, Víctor.
Molt bon dia, gràcies, Abel.
Un espai Alcaldia que té vocació de participació ciutadana. Què li voleu a l'alcalde? O què li preguntaríeu? Quin tema us preocupa en l'àmbit local? Voleu plantejar-li directament? Podeu fer-ho cada dimecres en aquesta franja horària a través del telèfon 972-77-10-00 o bé a través d'un missatge de WhatsApp al 627-40-53-99. Missatge de text o missatge de veu al 627-40-53-99. Podeu seguir aquest programa, ja sigui a través de la FM, a través de la televisió local, a través de Canal 10 Empordà, o a través dels webs corresponents, tant el de Ràdio L'Escala com el de Canal 10, o aquelles aplicacions que tingueu en el mòbil a través de les quals poder escoltar la ràdio. Engeguem, doncs, a l'espera de les vostres comunicacions o de les vostres consultes o qüestions. Fa una colla de setmanes, si més no, des de finals de setembre o des que hem engegat temporada, que la primera pregunta fa referència a la situació política d'aquest país. I setmana rere setmana, vulguis que no, hi ha fets, hi ha nous esdeveniments aquesta setmana, marcat sobretot per l'empresonament dels presidents de l'Assemblea Nacional Catalana o d'Òmnium Cultural, els Jordis, que ja és l'etiqueta que se'ls ha petjat a Jordi Sánchez, president de l'ANC, Jordi Cuixart, president d'Òmnium Cultural. Arrel d'aquest fet, noves mobilitzacions, la d'ahir al vespre, multitud de municipis, entre ells a l'Escala, i arrel d'aquest fet, una altra mobilització convocada per dissabte, mobilització centralitzada a Barcelona. L'alcalde era a la plaça de l'Ajuntament i de l'Església ahir al vespre i l'hem escoltat també a l'informatiu. Qualificava aquests empresonaments d'abusius i desproporcionats. Víctor, fem una mica d'actualització, una mica de comentari de cap on està evolucionant tot plegat.
Sí, és el que dius. Ja fa setmanes que parlem doncs molta estona sobre el conflicte polític que viu Catalunya, que viu Espanya, i que no s'alvira una solució fàcil, i els aconteixements doncs van generar una situació de més tensió i doncs, aquest darrer, amb l'empresonament de, doncs, com deies, dos Jordis, doncs, és un pas més cap a una situació d'un major conflicte. Sembla que s'ha perdut el diàleg des de Catalunya, el govern de l'Estat doncs, no es mou més enllà de l'estricta aplicació de la norma, de la llei, i això doncs, representa un problema, perquè quan el protagonisme el té la justícia i no la política, i estem parlant d'un conflicte polític, vol dir que les coses no s'estan afrontant com tocaria, i aquesta doncs, mà estesa al diàleg, a la mediació, i a poder seure en una taula i parlar de tot sense apriorismes, doncs jo sembla que s'hauria poder adoptar per les dues parts, però malauradament no és així. I per tant ens trobem doncs, que ahir doncs, fèiem aquesta concentració de rebuig a l'empresonament, i també doncs, una mostra d'allò de fermesa, de força, per l'aposta aquesta d'entesa, que jo em penso que és el que s'ha de tenir des d'aquí del poble de Catalunya. Els aconteixements van com van, la situació és la que és, i veurem, perquè cada dia doncs, això canvia. Uh-huh. És veritat que es parla d'aquesta aplicació del 155, d'una intervenció doncs, important de totes les finances. Les finances ja estan intervingudes,
de fet, estan intervingudes, certament.
Doncs, alguna altra conselleria doncs, que és especialment sensible per, doncs, per el funcionament del país. Veurem si això s'acaba produint. Ningú sap exactament el 155 quins efectes pot tenir i com, quina pot ser la seva aplicació, perquè no s'ha utilitzat mai. Es parla de, doncs, que potser demà farà un pas definitiu el president i declararà la independència, potser amb una votació fins i tot al Parlament, fixar-la segurament d'aquí uns dies. Veurem, tampoc sap ningú exactament què vol dir això, quins efectes pot produir una declaració unilateralment si no hi ha un reconeixement a curt termini per part de la comunitat internacional. I en definitiva estem amb una incertesa cada vegada més gran, i veurem els aconteixements cap on van derivant.
I si hi ha hagut dos empresonaments, qui diu que no n'hi hagi d'haver més, i de relleu o càrrecs polítics, qui sap si es pot arribar a apuntar fins i tot el president si hi hagués aquesta declaració, no?
Jo crec que ara mateix qualsevol cosa és possible. El que ens semblava poc probable doncs, s'ha fet efectiu. Per tant, jo crec que ningú ara mateix és capaç de pronosticar què pot passar els propers dies.
A nivell municipal hi ha una moció presentada per debatre en el proper ple, els vinent en 8, per al dia 30 de desembre, però de la manera com van evolucionant els fets sembla que també queda pràcticament desfasada, perquè el motiu d'aquesta moció inicial era el rebuig a la violència el dia del referèndum, el dia 1. Però més coses han succeït només en 15 dies, i queden encara 10 dies ben bons per al ple. Qui sap si aquesta moció hi ha possibilitat encara de retocar-la o de modificar-la o replantejar-la d'aquí al ple?
Segur que sí. De fet, aquesta moció s'ha fet, em consta que s'ha fet una nota de premsa. Uh-huh. I el nostre grup s'hi ha sumat. Era una proposta d'Esquerra Republicana que sintonitzava amb el que nosaltres, el nostre parer, i ho van fer-ho saber Esquerra, i per tant també ens hi hem sumat. Per tant, som proposants tots plegats, diria que tots els grups. No sé si, de fet, no sé si els altres doncs, estan en la mateixa dinàmica. Jo crec que sí, el rebuig a la violència jo crec que ha de ser unànime. I jo espero que en el ple, si finalment aquesta moció s'acaba presentant, tot i que tens tota la raó, té el sentit que té, perquè aquesta denúncia, aquest rebuig, ja l'hem manifestat d'una doncs, manera molt clara, però si en el ple s'ha de pronunciar, jo entenc que doncs, també estarà bé que ho faci, més enllà de que hauran passat ja doncs, un mes pràcticament. I també és molt possible que aquesta moció doncs, es vagi adaptant a la situació actual, i per tant s'hi afegeixi o s'esmeni alguna cosa i s'ajusti a una situació diferent, que és el que vivim ara, amb els empresonaments d'aquests dos líders de l'ANC i d'Òmnium. Veurem.
Hi ha volta enrere tota aquesta situació? Vull dir, quan s'ha tibat la corda de la manera que s'ha tibat, com es pot arribar a seure en una taula a plantejar cap tipus de conversa més o menys de tu a tu?
Jo no la veig, però jo em vas preguntant i jo em vaig manifestant, i sempre dic, no deixa de ser una opinió personal la meva, que no té cap representativitat, i pel molt que jo sigui en aquest programa com a alcalde, jo entenc que la meva opinió no és com a alcalde, no parlo en nom del nostre grup ni tampoc en nom de l'Ajuntament. Finalment, jo espero una manifestació, intento descriure el que està passant, i fins i tot interpretar-ho i valorar-ho ja em costa. Per tant, veurem què pot passar, però tot hi ha un escenari molt obert i molt incert. Però no sembla que hi hagi una solució, tal com dius, una solució fàcil. Jo no veig que el diàleg pugui prosperar en les properes setmanes. però és clar que tot canvia ràpid i escolta'm, si hi ha dues posicions tan, tan enfrontades, doncs probablement uns i altres haurem de fer passos i si això doncs culminarà amb una conciliació, doncs jo ho desconec, la veritat. No seria capaç de...
Ni s'albira l'horitzó, si no. Més no, un curt horitzó, aquest apropament, si més no, per intentar parlar civilitzadament, ni s'albira que hi hagi un àrbitre disposat a posar,
tampoc.
O un àrbitre, si més no, reconegut per ambdues parts.
Sí, tampoc. Jo no. el que veig més a curt termini és que el conflicte passa dels despatxos de la justícia, de la política, al carrer. I això és el que hem vist les darreres setmanes. Per tant, doncs, és possible que les properes setmanes el conflicte estigui al carrer, i això seria dramàtic, i això seria preocupant, i això diria poc també de la classe política en general.
Seria lamentable que després d'anys de mobilitzacions absolutament massives i absolutament pacífiques s'hagués d'esperar que passés alguna cosa al carrer per dir el poble és culpable d'expressar alguna cosa i quan no se li respon,
però,
doncs...
Però compte que quan jo parlo del conflicte al carrer no parlo de violència tampoc, eh? Parlo de doncs, aquesta tensió que es viu quan hi ha una concentració, quan hi ha una manifestació, més enllà de que són cíviques i són pacífiques, això és indubtable i jo crec que això s'ha de valorar positivament, però no deixa de que el carrer es pren el carrer i tot això genera doncs, una situació de molta preocupació per tothom, vaja.
Ja ho crec. El tema hi hem dedicat els primers minuts del programa, com venim fent des de ja fa una colla de setmanes. Això ho diem a dimecres 18, a quarts de dues, dos, quasi tres quarts de dues del migdia. I va bé puntualitzar l'horari, perquè demà dijous hi ha vens un ultimàtum que havia posat el president del govern espanyol. Demà dijous vés a saber què passarà si passa alguna cosa al Parlament de Catalunya. Per tant, tot això que estem dient ara pot estar absolutament superat pel que passi demà. Per tant, fem una pausa aquí.
Fem una pausa i el que sí dic, i ho he dit mantingut sempre, és que jo no vull deixar de confiar en la classe política, en els líders polítics que tenim i en les institucions del país. Per tant, jo crec que han de trobar la solució millor per tots. Jo crec que tenen l'obligació de treballar, de reunir-se, de dialogar, de pactar i de resoldre una situació política. Però veurem si som capaços entre tots de fer-ho.
972-77-1000, si voleu dir-hi la vostra, si voleu interactuar amb l'alcalde de l'Escala. 972-77 i 1.000 al darrere. O bé un missatge de WhatsApp al 627-40-53-99. Eminentment local. Avui un dels temes que destacàvem a l'informatiu és el balanç o la valoració de l'última campanya d'excavacions arqueològiques a la necròpolis de Vilanera. Unes excavacions que deixen al descobert 17 noves estructures funeràries del bronze final i primera edat del ferro, dèiem en el titular de l'informatiu. Aquestes excavacions han estat assumides conjuntament entre Generalitat i Ajuntament, o sigui, Empúries i Ajuntament de l'Escala. Sí que havíem donat pistes, sí que n'havíem parlat, però ara d'alguna manera tanquem i fem el balanç global d'aquestes excavacions des de l'Ajuntament. Víctor, quina és la importància d'aquest centre o d'aquests treballs que s'han fet a Vilanera?
Doncs jo sempre dic, ho sabem tots, és que l'Escala té una riquesa patrimonial impressionant i arqueològica, doncs, també molt i molt important, i estem pràcticament a sobre d'un jaciment arqueològic. I per una banda i per l'altra, doncs, és fàcil trobar doncs, restes de diferents períodes. En aquest cas estem parlant d'un espai de Vilanera, un espai bastant gran, d'algunes hectàrees, que fa uns anys vam declarar un espai de protecció arqueològica, una EPA, és una figura urbanística de protecció, i això ens ha permès amb tranquil·litat, amb la complicitat del propietari de la finca, doncs, anar excavant, anar sectoritzant, anar, doncs, concretant quins són el perímetre, els límits de tot aquest espai funerari que coneixíem bé, però que coneixem molt millor a partir d'aquestes excavacions. I aquestes excavacions ja, en una primera etapa, al voltant de l'any 2000, o sigui, el 99, 2000, 2001, doncs ja es va fer una primera intervenció. Ara, doncs, fa l'hivern passat, vam també excavar el túmul, que la gent segurament que coneix Vilanera ho té present, que és a tocar del camí, un túmul, un petit turonet. Aquí es va trobar una estructura també funerària molt antiga, del neolític, no s'esperava, perquè estàvem parlant del ferro del final del bronze, penso, al final del ferro.
Bronze final, primer del ferro.
En tot cas, el segle VII, sí. Aproximadament, abans de Crist, es diu. I ens va sorprendre perquè es va una estructura neolítica. Això vol dir que aquest espai, com espai funerari, s'ha utilitzat des del neolític, doncs, durant un període molt i molt extens, i això és una qüestió molt singular. I en aquesta excavació, doncs, aquesta darrera que comentaves, el que s'ha fet és buscar aquesta, bueno, la part sota del turó, que sembla que hi ha tota una extensió encara de, doncs, que es va utilitzar com a necròpoli, doncs, de com s'han trobat aquestes estructures. En concret, no sé si són 15, 16 o 17, són estructures petites que trobes la urna...
Parlaven a la nota de premsa el que hem dit avui a l'informatiu de 17.
17, doncs trobes, jo vaig anar a veure quan ho estaven excavant i quan estaven netejant amb el pinzell, i la veritat és que és espectacular veure com aflora, doncs, tot aquest... doncs aquesta, tot aquest, les ceràmiques, la urna amb les cendres, les ceràmiques que acompanyen, doncs, aquesta urna, aquestes cendres, i, home, doncs això és un fet important per l'escala, i aquí s'ha fet una molt bona feina des d'Empúries. La directora de l'excavació, la Dolors Codina, que també, doncs, ha sigut la que ha dirigit el projecte, doncs, ha fet una bona feina acompanyada de molts alumnes. Han vingut alumnes que han participat, doncs, en l'excavació d'arreu d'Itàlia, de França, que d'Alemanya, i fins i tot penso que de Nord-Amèrica també hi havia algun alumne. Doncs està molt bé, han vingut aquí a l'escala i ens han ajudat, doncs, a fer aquesta excavació arqueològica. I més enllà d'aquesta nota de premsa, jo crec que posteriorment hi haurà d'haver un estudi més acurat i de més valoració del que finalment el que s'ha trobat i quina importància té.
I això algun dia s'haurà d'incorporar en la possibilitat de les visites que es facin a l'escala, a l'hora d'elaborar el discurs de l'ocupació humana d'aquest territori i tot això que completa ja el discurs que tenim molt ben elaborat de l'ocupació grega i romana ençà.
Sí, aquesta és una possibilitat. La veritat és que són estructures molt fràgils, per tant és difícil de museïtzar, però la part aquesta d'aquest túmul del neolític, aquesta té més possibilitats, i s'està estudiant una proposta per veure com això es pot fer visitable i com a partir d'una senyalització, d'un cartell explicatiu, doncs podem donar aquesta informació i incloure-ho dins les visites, dins les rutes aquestes, doncs, que fem explicant el nostre patrimoni.
Uh-huh. 972-77-1000. Hem parlat de la situació política del país. Hem parlat de patrimoni històric, d'aquestes últimes intervencions arqueològiques a l'entorn de Vilanera. Mirem endavant, i el debat, si fóssim en una època normal, en la cronologia dels fets, el proper tema important és l'aprovació del pressupost. 5 cèntims n'hem fet en alguna entrevista, som a 7, 12 dies de l'aprovació del pressupost. Un afegitó. Aquest any, la participació ciutadana, li preguntava l'alcalde just abans d'entrar al locutori, l'any passat es va fer aquesta experiència, aquest procés de participació ciutadana per a decidir en què es destinaven fins a 400.000 euros del pressupost municipal. El pressupost que s'ha d'aprovar el dia 30 no hi ha partida de participació ciutadana, és així?
Sí, però té una explicació òbvia i jo penso que molt coherent. I és que aquest projecte de pressupostos participatius, quan el tirem endavant, doncs ja teníem el pressupost aprovat, però ens sembla que era un bon moment per fer una prova pilot, un pressupost que va ser pioner pel que fa a la dinàmica i a com s'organitzava aquesta participació ciutadana a partir de propostes que sense cap mena de filtre, més enllà de primer complir uns requisits determinats que podien venir del conjunt dels escalencs i escalenques, i tot això amb un procés de priorització fins a acabar amb una votació. Per tant, ha sigut un procés llarg, un procés que no coneixíem, no estàvem avasats a aquest tipus de dinàmica de pressupostos participatius, i el resultat ha sigut excel·lent, ha sigut molt positiu i ja l'hem valorat, doncs, quan tocava. Uh-huh. Finalment han sigut 10 projectes els escollits, 9 o 10, penso que eren 10 finalment, per un valor total de 400.000 euros justos, i aquests projectes, doncs, una vegada han estat votats, escollits i per tant pendents d'executar, s'han d'encarregar, s'han de redactar els projectes, s'han d'adjudicar, i això requereix un temps. I com que aquest temps necessàriament, doncs, ens portarà fins a segurament al primer trimestre del 2018, tenia poc sentit ara tirar endavant, doncs, una proposta de pressupostos participatius per aquest mateix pressupost, que la gent comencés a votar quan ni tan sols ha vist el resultat de les votacions del primer projecte de pressupostos. Per tant, amb l'idea de que això sigui anual, sigui any a any, ho farem aquest any vinent, aquest proper hivern, començarem a treballar els pressupostos participatius que inclouran el pressupost de final de 2018 i que s'adjudicarà el 2019. I llavors sí que entrarem ja, doncs, d'una manera, doncs, normal, en què cada any, aquesta és la nostra intenció i veurem en el futur què passarà, però en qualsevol cas la proposta nostra és aquesta, cada any hi hagin pressupostos participatius amb una quantitat similar de la primera, de la primera proposta. Per tant, ara estem en fase d'execució, hi ha algun que ja està adjudicat i pendent de començar, i entre el novembre, el desembre, gener, febrer i març aproximadament s'hauran executat aquests projectes d'aquesta suma de 400.000 euros.
D'acord, està bé que s'expliqui, perquè si no seria difícil d'entendre que s'hagués fet el procés que es va fer, que acabava aquesta primavera passada, i que ara el següent pressupost, el primer pressupost municipal després de tot plegat, diguin, ep, ja no hi és. Com que es va començar a mig any, sí. ja ha trencat o ha carregat sobre dos anys en curs, doncs s'acabarà d'executar tot el que hi havia, tot el que es va aprovar en la primera experiència, i de seguida es tornarà a engegar la màquina.
Clar, veurem el resultat d'aquestes votacions, d'aquest projecte de pressupostos participatius, i llavors podrem tornar a començar ja en un període normal.
Primers mesos de l'any vinent es calcula que s'acabaran les obres del que es va aprovar?
Normalment primer trimestre, sí.
Primer trimestre seria la idea. Tenim la primera trucada en el programa d'avui. És la Isabel Busquets. Isabel, sigues molt benvinguda. Endavant.
Hola, bon dia, alcalde.
Hola, bon dia.
És una petició reflexió. Jo solo passar de 3 a 4 vegades a peu per davant de l'escola i per davant de la plaça de les escoles. M'agradaria que la policia local, a l'hora punta que van a recollir la mainada, doncs tingués una actitud una mica més pedagògica en comptes de la dissuasòria d'estar amb els braços plegats a la cantonada, perquè m'he fixat que la gent travessa per allà un vol, els cotxes no es paren al pas de vianants, se circula per les voreres, és un desori l'aparcament dels pares, que encara que sigui per 10 minuts, doncs també s'hauria de mirar d'arreglar. Una mica l'actitud pedagògica, que jo recordo de quan era petita i un municipal que dèiem llavores et cridava l'atenció si no feies les coses ben fetes. L'altre problema de la brutícia que hi ha davant de l'oficina de turisme, que a mi em trenca l'ànima el dematí quan veig les senyores de la neteja i l'escombriaire, que ja ens hem fet mig a mig, de la brutícia que deixa el jovent que s'asseu allà. No sé si es podria posar un cartell gros descarat d'alguna manera, perquè és que és fer una feina com en va, i jo penso que tots tenim una mica l'obligació de cridar l'atenció, perquè si no no arreglarem mai res. I l'altra cosa és si està previst per part de l'Ajuntament alguna actuació de cares al jovent, perquè ens agradi o no ens agradi, jo també estic observant que hi ha un tipus de població juvenil que em sembla que és d'una mica de risc, i potser aniria bé fer algun pla d'actuació, que desconec si existeix, en el sentit de mirar de fer les coses en positiu. Res més que això, només volia fer aquests intentant pensar en el poble, tot i aquests moments que estem passant. Gràcies, eh?
Isabel, gràcies a tu per participar en aquest programa. Alcalde, aquests tres apunts, que déu-n'hi-do les reflexions que posa damunt la taula l'Isabel per intentar millorar una mica el nostre entorn, fa?
Sí, home, és una reflexió que jo li agraeixo a l'Isabel, i a més la trobo del tot oportuna, però és una reflexió que necessitaríem segurament un debat intens per poder abordar el tema com caldria, perquè ha parlat de moltes coses en un temps molt, molt breu, però que permet fer una reflexió importantíssima, i és entorn a la... Ja, jo crec que el tema de la policia jo el trobo més anecdòtic. Jo crec que la policia segurament tot és millorable. Jo exactament tampoc sé si la policia en aquell moment pot fer alguna cosa més. Jo crec que és un tema a valorar, probablement sí, i la policia, òbviament, quan està aquí a l'escola i hi ha tota aquesta afluència, aquesta concurrència, i passen vehicles, passa gent passa vianants, òbviament han de tenir una actitud, òbviament, de col·laboració, de garantir la seguretat, apel·lar al civisme, de cridar l'atenció quan toca, el vehicle, el que passa pel pas de vianants, el que no passa pel pas de vianants, el cotxe que va massa de pressa, té la seva dificultat tot això, però evidentment em sembla oportú el comentari. Però més enllà d'això, Isabel parla de la joventut, parla del civisme, aquesta brutícia que jo estic fart de veure-la també davant de l'oficina de turisme, que les dones de la neteja fan una molt bona feina, però una feina que es podrien estalviar si els nois o noies que habitualment seuen en aquest espai i en d'altres al municipi tinguessin una mica més de cura. Com es resol això? Jo crec que una actitud allò coerciva de l'administració no ho resol, tot i que a vegades, jo sempre dic que és l'última ràtio, a vegades és imprescindible, però jo crec que s'ha d'apel·lar a l'educació, a la pedagogia, i aquí doncs aquí tenim responsabilitat tots, no només l'Ajuntament, sinó també les famílies, també doncs la comunitat educativa, entre tots. Jo crec que fer una societat més digna, en definitiva, que és el que seria si fóssim més cívics, si fóssim més respectuosos amb el nostre entorn i amb les nostres i amb les persones, doncs escolta'm, això seria l'ideal. Que podem tirar endavant polítiques concretes que puguin possibilitar millores en aquest àmbit, seguríssim. Jo estic molt content, i aviat farà un any, de l'Espai Jove. Era una aposta que tenia els seus riscos, perquè mobilitzar la gent jove sembla fàcil, però no ho és, i mobilitzar-la en un sentit determinat, apel·lant això a aquest civisme, a l'educació, a veure com podem col·laborar, com pot la gent jove tenir un paper protagonista en la comunitat, en la nostra comunitat, a l'Escala, quan fins ara no l'havia tingut, segurament a través d'alguna entitat, d'alguna associació, a través d'una certa organització. Jo crec que això s'està fent i jo crec que tindrà els seus fruits també. I aviat farà un any de l'Espai Jove, de la inauguració, i serà el moment també de fer balanç. Jo crec que s'han fet polítiques que tenen el seu embrió en aquest Espai Jove, amb el nou tècnic de joventut i amb la regidoria de joventut, que tenen la seva continuïtat, l'han de tenir, i jo crec que tindrà el seu retorn, i en el seu moment doncs valdrà la pena valorar-ho. Ara s'estan fent moltes coses. Ara fa poc vam treure el tríptic de les activitats que farà la gent jove a partir d'aquesta entitat que es crea, d'aquesta associació juvenil, que més ben aviat doncs ja estan treballant els estatuts i que ben aviat serà una realitat. I jo crec que el debat doncs entorn a tot aquest àmbit, jo crec que és oportú i jo crec que el podem tenir amb més profunditat. Jo insisteixo i agraeixo el comentari d'Isabel, que m'ha donat peu doncs explicar una mica el que es fa breument, però jo estic satisfet i jo crec que hem de seguir en aquesta línia, i en el futur doncs haurem d'anar-ho concretant tot això.
Aquí està dit, doncs, a 3 minutets i seran les dues, i pràcticament donaríem per tancar aquest espai. La setmana vinent tornaré a preguntar sobre els pressupostos, però no ho sé, no me'n sé estar de comentar-li a l'alcalde o recordar-li unes declaracions que feia el regidor portaveu d'Esquerra Republicana aquest dilluns passat a l'entrevista setmanal de la Casa de la Vila, on deia que Esquerra Republicana, tot i no discrepar absolutament del pressupost, doncs ja anunciava que els tres regidors d'Esquerra hi votarien en contra.
Sí, de fet el portaveu també m'ho va fer saber, per tant per mi no és una novetat el que va dir, però jo li vaig mostrar la meva decepció també, perquè finalment, home, jo fins que no es presenta el pressupost, fins que abans de passar-ho per ple, i fins que no es pot debatre, fins que acceptar propostes i podem tenir una certa discussió, doncs ja manifestar d'entrada doncs el teu rebuig al pressupost, em sembla una situació una mica peculiar. En definitiva, també entenc que legítimament doncs pot ser la seva aposta, pot ser aquesta en aquest any, però jo, home, el pressupost que estem treballant, jo crec que els eixos fonamentals, jo crec que és fàcil compartir-los, és reduir l'endeutament. Tancarem aquest any per sota del 20%, això és un fet excepcional. Hi ha pocs municipis que hagin fet aquesta política econòmica que ha permès anar reduint l'endeutament, a la vegada que hem anat invertint cada any més i hem anat millorant la població, i a la vegada que no hem tocat els impostos. Aquest any doncs jo ara veig els diaris, perquè és moment de, no només de pressupostos sinó d'ordenances, i veig com alguns municipis opten per fer puges doncs importants en molts dels impostos, molts dels de les taxes que recapta l'Ajuntament de l'Escala. Els darrers anys no ho ha fet, van baixar l'IBI un 3% el darrer exercici, el darrer pressupost, i aquest any l'idea és mantenir tot això, tots aquests tributs locals congelats, aquesta és l'idea. Això és veritat que això ens genera problemes també, perquè l'Ajuntament està sanejat, però no vol dir que tenim una situació doncs fantàstica i que podem renunciar doncs al que ens donen, el que recaptem via tributs locals, que doncs en algun moment doncs també convindria doncs segurament ajustar-ho. Però en qualsevol cas fem aquest esforç mantenint aquesta inversió doncs importantíssima, reduint el deutament i tinguent cura d'àrees que ho mereixen, com pot ser els serveis socials, en aquest cas l'habitatge. Hi ha una quantitat important dedicada doncs a l'àrea d'habitatge, que fins ara doncs això no s'havia produït mai, i també apostant per la cultura, pel patrimoni i per la promoció turística. Jo crec que aquí doncs també hi ha una injecció econòmica importantíssima, i per tant el pressupost en termes generals jo entenc que, pel que he sentit, doncs Esquerra tampoc el veuria malament, però en qualsevol cas no mereix el seu vot afirmatiu, per qüestions que d'alguna manera doncs, a mi se m'escapen, la veritat, tot i que entenc a partir de les converses que hem tingut doncs, que hi ha elements òbviament que no estan, que no els semblen correctes, i per tant és del tot legítim que sigui així.
Intentarem treure'n l'entrellat o conèixer algun detallet més a la setmana vinent. De moment ho deixem aquí, en la mesura que ens hi toquen les dues. Víctor Puga, alcalde de l'Escala, moltes gràcies, fins la setmana vinent.
Moltes gràcies a tots.
I a les dues notícies...